L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les EMUTE. Avui dimecres, dia 14 de setembre, destacarem... El Consell Comarcal del Montsià va aprovar ahir, en sessió plenària, l'anul·lació de la gratuïtat del transport escolar. El Col·legi Públic Jaume Balmes de Santa Bàrbara comença el curs amb 20 alumnes més que l'any passat. L'Ajuntament d'Amposta reforça la convivència a les aules en aquest nou curs escolar. En marxa la segona fase del curs Dones i Salut a Deltebre. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El Consell Comarcal del Montsià va aprovar ahir en sessió plenària l'anul·lació de la gratuïtat del transport escolar. La mesura, que afecta a una vuitantena d'estudiants de secundària de les cases d'Alcanar i d'Ulldecona majoritàriament, ha provocat les protestes i mobilitzacions dels afectats. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda des d'Alcanar. Un dia més hem de parlar d'una de les qüestions que han portat la polèmica en l'inici d'aquest curs escolar al nostre municipi i bé, de fet, al conjunt també de la comarca, perquè no només la nostra, Alcanar és una de les poblacions afectades, en este cas les cases d'Alcanar, sinó també d'altres, com puguen ser, per exemple, Amposta o Ulldecona. Ens en referim a la decisió del govern de la Generalitat d'anul·lar la gratuïtat del transport escolar, una decisió que, continuant amb el seu camí burocràtic que ahir mateix passava pel Consell Comarcal a través de la sessió de ple que se celebrava al migdia i en la qual s'aprovava el canvi de reglament que permet això, anul·lar la gratuïtat del transport escolar. Tot i les protestes de les últimes, dels últims dies per part dels pares d'alumnes afectats, el Consell Comarcal aprovava aquesta decisió i, evidentment, des de les parts dels municipis afectats, la mesura no s'ha vist amb bons ulls, tal i com destacava l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, que criticava aquesta mesura pel que té de discriminatòria. Alfons Montserrat.
Bé, nosaltres pensem que la supressió del transport gratuït és una mesura discriminatòria que perjudica greument a municipis com Alcanar i Ulldecona, perquè tenim barris històrics, i llavors el que fa és que aquests barris històrics els obliga a pagar, independentment de la distància on estiguen respecte al centre educatiu, mentre que si estan els alumnes resideixen a un municipi diferent, no hem de pagar. Aleshores, clar, això és un greuge comparatiu que tenen pues, la gent pues, de qualsevol barriada d'Ulldecona, dels Valentins, Sant Joan del Pas, etc., o de les cases, respecte, per exemple, un alumne que pugui viure per dir alguna cosa a Godall i que, en canvi, sí que té el transport gratuït a Santa Bàrbara. Per tant, independentment de la lectura de les retallades, independentment de que pensem que educació i sanitat pues, són qüestions que s'haurien de preservar de les retallades, independentment d'això, no estem tampoc d'acord i pensem que és una mesura discriminatòria que no s'hauria d'afrontar d'esta manera perquè crea un greuge comparatiu important i que va en contra precisament de la filosofia del sistema públic d'educació.
D'altra banda, cal dir també que l'alcalde d'Alcanar no només criticava el contingut de la decisió, el caràcter de la decisió, sinó que, a més, el procés en què s'ha portat a terme, ja que des del Consell Comarcal, tot i que encara s'aprovava ahir, aquesta decisió resta pendent de publicació, per tant, els preus no es poden aplicar des d'aquesta mateixa setmana. Alfons Montserrat.
Vull dir que aquí, al final, els vots de Convergència i Unió i del Partit Popular van guanyar la votació per 13 a 12, per tant va ser una votació molt, molt ajustada, 13-12, i en tot cas, pues, lamentar que el portaveu de Convergència i Unió d'Alcanar, que és també conseller comarcal, en aquesta votació va primar el que és la disciplina de partit per damunt dels interessos del Canell de les Cases i va votar a favor de que es pagués, en la qual cosa va ser el que va permetre que es perguéssim la votació. De totes maneres, des del Consell penso que estan fent les coses en amb molta, molta premura i malament, perquè des del dilluns que estan, volen cobrar este bono del transport, quan realment tant el canvi del reglament com el preu públic se va aprovar a la una. És a dir, que el dilluns pel matí i demà pel matí ja volien fer, ja fent cobrar, quan encara no estava aprovat. Però és que l'aprovació del preu públic d'ahir, que si ho fan com una tramitació equiparada al que seria una ordenança, per tant, vol dir que aquest preu públic i aquest reglament que es va aprovar ahir s'ha d'enviar al butlletí oficial de la província, aquí ha d'estar publicat, ha d'estar 30 dies publicat, en el qual en aquest període qualsevol persona pot fer al·legacions i passat aquest termini, si no hi ha al·legacions, ja seria una aprovació definitiva. El qual vol dir que estan, que pretenen cobrar un preu públic que encara no està aprovat i, per tant, això és una irregularitat molt greu.
Cal dir que en el dia d'ahir van ser una vuitantena els alumnes afectats entre les Cases i Ulldecona, alumnes que no van anar a classe reclamant aquest transport escolar gratuït. Tant els pares d'alumnes de les Cases com els d'Ulldecona tenien ahir a última hora de la tarda prevista la celebració d'una reunió conjunta per acordar el caràcter de les mesures de protesta a emprendre. Entre d'altres, estudien l'impugnar la acord pres pel Consell Comarcal que els obliga a pagar.
Gràcies, Domènec, i continuem parlant d'ensenyament. El Col·legi Públic Jaume Balmes de Santa Bàrbara comença el curs amb 20 alumnes més que l'any passat. L'increment d'estudiants a P3 ha estat gairebé el doble respecte al curs anterior. Aquest increment ha fet necessari l'adaptació de noves aules. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs sí, aquesta setmana també des del nostre municipi toca parlar del començament de curs i avui ho fem concretament del Col·legi Públic Jaume Balmes de Santa Bàrbara, que ha començat també aquesta setmana el curs escolar 2011-2012 sense cap altre problema que no sigui el de l'adaptació de l'alumnat novell, és a dir, els nens i nenes de P3 que com tots els anys han necessitat un període d'adaptació i per això s'estan incorporant a les classes de manera esglaonada i en horaris un poc més reduïts que la resta. Així ho explicava a la Plana Ràdio el director del centre, César Roig, qui ens donava també algunes dades d'aquest començament de curs, com per exemple el nombre d'alumnes inscrits que ha arribat fins als 370, el que significa un increment de 20 alumnes nous respecte a l'any passat. Roig també deia que l'escola no ha patit de moment les conseqüències de la retallada i es seguirà amb l'actual plantilla, que és de 31 mestres, més l'increment d'un altre educador que farà 15 hores setmanals per reforçar l'aula d'acollida. Un fet que també destacava el director del SEIP, Jaume Balmes, és que la franja de P3 aquest curs ha tingut un fort increment d'alumnes, passant dels 30 de mitjana dels cursos anteriors als 52 que s'han incorporat enguany, el que ha fet necessari l'ampliació del curs a tres línies i l'adaptació d'una tercera aula per encabir-los. Escoltem, Roig.
Sí, bueno, aquest any tenim la novetat que a P3 han hagut matriculat sobre uns 52 alumnes que estan distribuïts en tres classes. Hem tingut que fer una adaptació d'una classe, adaptar-la per a P3, i a més, és molt, lògicament, Santa Bàrbara ens estàvem manejant últimament sobre 38, 40, aquests números, i ara 50, és un increment bastant important.
Una altra de les novetats que es posa en marxa aquest curs és el denominat SEP, és a dir, Suport Escolar Personalitzat, que consistirà, segons Dia Roig, en donar a aquells alumnes que realment ho necessiten unes hores de reforç personalitzat. Per això, els mestres dedicaran 3 hores setmanals a impartir aquesta mena de repàs entre aquells estudiants que s'ho mereixen, puntualitzava Roig, referint-se a aquells que realment tinguin un interès per superar-se.
Gràcies, Josep, i continuem en matèria educativa. L'Ajuntament d'Amposta reforça la convivència a les aules en aquest nou curs escolar. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens porta aquesta notícia.
Doncs efectivament, des de la regidoria s'iniciarà el programa Conviu, una activitat preventiva dedicada al foment de la convivència entre els alumnes i la prevenció dels conflictes. El programa es dedicarà a prevenir els casos d'absentisme, abandonament escolar i també de conflictivitat i assetjament dins de les aules. Tal com ha explicat la tècnica Ana Palacios, s'està duent a terme el programa i es tracta de fer una tasca preventiva abans de que sorgeixi el problema. El programa Conviu neix amb la vocació de treballar conjuntament amb els centres escolars i els tutors dels grups de classe per tal de dur a terme activitats en els alumnes que permetin la resolució de conflictes i crear un bon ambient dins del grup. Així ho explicava Ana Palacios.
Ja des de principi de curs se detecten molts de xiquets que ja no comencen. De fet, jo ara he començat a dir que este divendres ja passaré pels centres educatius per detectar aquells, perquè com més pront s'intervé, més pront es resol, això és evident. Però sí que hi ha xiquets que, pel que sigui, xiquets i xiquetes, que abandonen, per exemple, sobretot aquests xavals que tenen prop dels 16 anys, xavals que potser dins dels centres educatius tenen conductes que no s'adapten, no? Que és el sistema educatiu, vull dir, i nosaltres intentem anar mirant de resoldre el problema, ja sigui familiar, ja sigui menor en centre educatiu, menor família, no sé, intentem incidir en cada cas d'una determinada manera.
Cal recordar que aquesta és una experiència que es basa en altres models arreu de Catalunya, tot i que a les Terres de l'Ebre, segons els tècnics, aquest és un pla pioner. Cal dir que l'inici de curs als centres escolars d'Amposta va transcórrer amb tota normalitat. El passat dia 12 de setembre es van incorporar a les aules 2.124 alumnes d'infantil i primària, al voltant de 3.000 de secundària, més de 193 a les llars d'infants municipals i els 452 de l'escola d'adults.
Gràcies, Manel, i continuem a Deltebre. En marxa la segona fase del curs Dones i Salut a Deltebre. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta informació.
El passat juliol es va inaugurar la sisena edició del curs Dones, Salut i Educació, que aquest any arriba a 54 alumnes, 53 dones i un home. Les classes es duen a terme els dijous i divendres a la sala de plens de l'Ajuntament de Deltebre, al Col·legi Riumar i a l'Espai Delta, de les 5:30 a les 8:30 de la tarda. El curs, organitzat pel Departament de Pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili i la Fundació Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Deltebre, l'Institut Català de les Dones i l'Associació de Dones Agents de Salut, es troba ara en la segona fase, que s'allargarà fins al 22 d'octubre. La metodologia de treball del curs continua sent el màxim de participativa i activa. Per això s'utilitzen mètodes d'exposició, de discussió, a través de treballs en grup o d'implicació amb jocs de rol. Sobre el perfil d'alumnat d'aquesta nova edició del curs en parla la mateixa directora, Rosa Queralt.
Les dones que assisteixen al curs, hi ha un gran grup que ja són les agents de salut, que són alumnes des de la primera edició, que enguany farà 6 anys ja que ho fan. I després també cada any, bueno, tenim una població pues, que ve als cursos, però després pues, a la millor per qüestions familiars o per altres coses ja no ve. I sempre tenim un perfil, diríem, de gent que s'incorpora. I enguany vam començar, diríem, amb una edat, no?, de mitjana, i ara veiem que, bueno, pues que cada vegada més se van incorporant gent jove, en la qual això pues, és un goig, perquè realment vol dir que la llavor no ha caigut en una terra erma, sinó que ha fructificat i les xiques ja també s'apunten, i cada vegada hi ha més, hi ha moltes alumnes matriculades de noves, inclús de gent de fora d'aquí, que està molt bé, i bueno, en fi, de moment hem d'apretar en què realment la matrícula, perquè és una de les forces que fa que realment este curs se pugui continuar fent, és també el demostrar fora d'aquí, és a dir, a l'Institut Català de les Dones, a la universitat i tal, que realment tenim una matrícula que és espectacular.
Recordem que encara és oberta la matrícula per a aquelles persones que no han pogut assistir la primera part, però tenen interès de seguir la sisena edició de Dones, Salut i Educació. Per més informació o per inscripcions, adreceu-vos a l'àrea de dones de l'Ajuntament de Deltebre, telèfon 977 48 93 09.
Serveis informatius de MUTE.
Torna el gran festival Remember. Arriba la segona part, 17 de setembre, a partir de les 11 de la nit, al camp de futbol de la Cava. Acabin els millors DJs de les Terres de l'Ebre. Des d'Antena al Dian, DJ Marc Adam. Des d'Òrbita, DJ Cristóbal la Bèstia. Des de Pont Aeri, DJ Tonet. Des de Metro Amposta, Joan Cabanes. Des d'Espiral FM, Dania. Des de Plató, Tecnòdrom, DJ Chato. Com a resident DJ, Maur DJ. Venta anticipada d'entrades, 12 euros amb consumició i 15 euros a taquilla amb consumició. Les 500 primeres persones, regal del CD del primer festival Remember Terres de l'Ebre.
Patrocina
Antena Aldaia, Ràdio Delta, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, a tota màquina, bar musical soterrani, Balse Adam Esport, Sobieski, Papel Cel, Delta Spa, Autocar, Café Pub Clàssic, Perruqueria Diferent. Venda anticipada d'entrades a Deltebre, barra sortida, bar Alonso, pub clàssic, Amposta, Papelcel, Sant Jaume d'Enveja, fora d'òrbita, Sant Carles de la Ràpita, la Devesa, l'Aldea, Pablo Trosset, Tortosa, Base, Adam Esport, Camarles, Pap Soterrani. Segon gran festival Remember, dissabte, 17 de setembre, 11 de la nit, camp de futbol de la Cava. Jo de tu no m'ho perdria. Vindràs o deixaràs que t'ho conten?
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu del 30 de setembre al 2 d'octubre, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, la Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre i Creuers Olmos.
El ple de la Diputació de Castelló va aprovar una moció del Partit Popular per reivindicar el minitrasbassament de l'Ebre a la zona amb els vots favorables dels mateixos conservadors i dels nacionalistes del Bloc. Els diputats del Partit dels Socialistes del País Valencià es van abstindre en la votació. La moció aprovada després que el Tribunal Suprem ordenés al Consell de Ministres respondre a la sol·licitud del trasbassament feta per l'ens provincial l'any 2005 i que es va desestimar per silenci administratiu, torna a insistir al govern espanyol sobre la hipotètica necessitat d'una aportació de l'Ebre per al desenvolupament econòmic de la província a partir dels suposats excedents de cabal del riu. La moció, segons els seus promotors, volia posar en evidència el menyspreu del govern espanyol cap a les necessitats hídriques de Castelló, així com el prejuici econòmic ocasionat pel nul cas que hauria fet davant les peticions de l'ens provincial, entre les quals la constitució d'un consorci d'aigües de la província de Castelló. Abans de ser aprovada ahir dimarts, la petició de la Diputació de Castelló, però, ja va trobar resposta en una de les més importants institucions de les Terres de l'Ebre, l'Ajuntament de Tortosa, que en una declaració institucional, aprovada per unanimitat de tots els grups, Partit Popular inclòs, va rebutjar la demanda d'un minitrasbassament de 90 metres cúbics anuals a Castelló. El consistori tortosí va recordar els arguments científics sobre la inexistència de cabals sobrants al riu i va apel·lar a l'ens provincial a buscar l'aigua que requereixi a d'altres fonts alternatives. Per la seva banda, la Plataforma en Defensa de l'Ebre segueix reclamant tant al govern de Madrid com a la Generalitat una resposta respecte a la petició feta per Castelló. Segons el portaveu de l'entitat, Joan Antoni Panisello, abans de les eleccions generals del 20 de novembre, el govern central ha de prendre una decisió i fer-la pública. A més, els antitransvasament defensen que el govern de la Generalitat també s'hauria de posicionar públicament entorn a la petició d'aigua de Castelló. Panisello recrimina a Convergència i Unió i a la resta de forces polítiques que, si bé han tingut un posicionament rotund entorn a la immersió lingüística, aquesta declaració no ha tingut lloc sobre el trasbassament. D'altra banda, el rebuig públic de l'Ajuntament de Tortosa entorn a la demanda del trasbassament d'aigua va estar valorada positivament per la Plataforma en Defensa de l'Ebre, ja que aquest era un dels requeriments que l'entitat va fer a les forces polítiques de les Terres de l'Ebre sol·licitant el seu posicionament.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els punts d'informació turística de la Ràpita dupliquen el nombre de visitants atesos durant el mes d'agost i registren un increment de turisme francès. Tanmateix, l'ocupació hotelera aquest estiu ha arribat al 94%. Núria Subirats, des de Ràdio Ràpita, ens amplia aquesta notícia.
El 53% de les 16.000 visites rebudes als punts d'informació turística de la Ràpita han estat realitzades durant el mes d'agost, mes en què el nombre de visitants atesos s'ha duplicat respecte l'any passat. Un 75% de les consultes les han efectuades turisme nacional i el 25% restant estrangers. Destaca d'aquestes dades l'increment d'un 15% de turisme francès. La valoració global que en fa la regidora de turisme Rosa Anglès d'aquesta temporada d'estiu és molt positiva.
La valoració és molt positiva. Aquest augment en visites al punt d'informació, hem arribat a 16.026 visites, 6.000 més quasi que l'any passat. que aquest any per primera vegada hem desestacionalitzat la demanda als mesos de juny i setembre mitjançant aquest nou mercat de turisme rus, mitjançant la plataforma de l'estació nàutica. Per lo tant, les conclusions a les que arribaria és que la Ràpita té un abans i un després en turisme perquè obrim nous mercats, consolidem un model de cooperació público-privada més competitiu i potenciem l'abadia dels Alfacs i les activitats que es poden fer i ens consolidem com un destí d'excel·lència. Dic que també les dades dels hotels també són molt positives, que és un 20% més en global de tot l'estiu, un 20% més que l'any passat. I per aquest mes de setembre se preveu arribar a un 70%.
L'ocupació hotelera aquest estiu, des del 15 de juny al 31 d'agost, ha arribat al 94%. Pel que fa a l'estació nàutica, aquesta ha tancat la campanya d'estiu, pendent dels resultats al setembre, amb 1.204 reserves, 480 de les quals s'han realitzat a través de la central de reserves i del punt d'informació del Parc de Garbí, 117 reserves a través d'Atrapalo i 604 amb un turoperador rus. I és que una de les novetats d'enguany ha estat l'arribada d'uns 600 turistes russos a la Ràpita gràcies a un acord al qual l'estació nàutica va arribar amb el principal turoperador rus. Però la visita de turisme rus s'allargarà tot el mes de setembre i tot apunta que representarà una de les principals ofertes per al 2012. El lloguer d'embarcacions s'ha consolidat com l'activitat més popular de la temporada, el caiac, la pesca artesanal i esportiva, les excursions i el windsurf tancarien el tipus d'activitats de l'estació nàutica més demandades.
Gràcies, Núria, i continuem parlant de turisme. L'Ametlla registra un increment de l'ocupació del 7,5% durant l'estiu 2011. L'increment al juliol fou del 10%, mentre que a l'agost es va quedar en el 5%. En apartaments i xalets particulars, l'augment també ha estat del 5%. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens porta aquesta notícia.
L'ocupació turística a l'Ametlla de Mar ha recuperat de manera esperançadora aquest estiu 2011. El Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar ha fet públiques les xifres d'ocupació en càmpings i hotels a la localitat, registrant-se un increment del 7,5% respecte a l'estiu del 2010 i d'un 3,5% respecte a l'estiu del 2009. Segons les dades recollides entre els hotels i els càmpings locals, el juliol es va recuperar amb més intensitat que l'agost, registrant un 70% d'ocupació, un 10% més que l'any 2010, que fou del 60%, i lleugerament superior al 64% del 2009. Per la seva banda, l'increment del mes d'agost fou més discret, situant-se en el 85% general, un 5% més que el 2010, que fou del 82%, però un punt per sota del 86% del 2009. Pel que fa als apartaments, els xalets, segons les xifres facilitades per les immobiliàries locals, l'ocupació el juliol va ser un 5% inferior a la de l'any anterior, mentre que a l'agost ha registrat un increment del 10%, deixant així l'increment d'aquest estiu respecte a l'anterior en un 5% més. Damià Lleó, gerent del Patronat Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar, n'ha fet un bon balanç i espera una altra gent perquè continuï millorant el servei.
Des de l'Oficina de Turisme agraïa a la gent que continua lluitant per donar un bon servei, una bona qualitat amb el seu producte, tant a restaurants com a hotels, i que no parien, que hem de continuar seguint aquesta línia, que per molts diners que el Patronat de Turisme es gasti en fires, en promocions, en folletos, en pàgines web, la millor publicitat és la gent del nostre poble, la gent que vivim, la gent que treballem en el turisme, i el boca a orella és la millor publicitat per al nostre poble. Sabem que la gent fa tot el possible i la gent ens parla, i un valor molt afegit del nostre poble és que la gent tracta bé el turisme i que la gent marxa contenta del tracte que rep. Vol dir que no ens podem encantar, que continuem per aquest camí i apostar pel turisme, que és un dels pilars o el pilar més important del nostre municipi.
En quant al sector de la restauració, les xifres de comensals són similars a les d'anys anteriors, tot i que s'ha detectat una lleugera reducció en la despesa per càpita. El balanç del Patronat Municipal de Turisme també destaca que un 45% del turisme ha fet algun tipus de consulta a les oficines de turisme del municipi ha estat procedent de l'estat espanyol, el 25% del qual és català i més concretament per aquest ordre de Barcelona, l'àrea metropolitana i Lleida. Pel que fa al turisme estranger, destaca el 35% del total d'origen francès, seguit del 9% de la Gran Bretanya, el 6% d'Alemanya i el 3% d'Holanda. El 2% restant són de la resta d'Europa. Per grups d'edat, el 54% dels turistes que han fet consultes a l'oficina de turisme han estat de la franja entre els 35 i els 65 anys, un 40% menors de 35 anys i el 6% restant majors de 65 anys. El 55% dels visitants venen en família, el 23% en parella, un 11% en grup i un altre 11% venen sols.
Tanquem les nuclears amb el suport de més de 350 entitats de tots els àmbits i de tot el territori. Vol ocupar la plaça Sant Jaume de Barcelona aquest pròxim diumenge 18 de setembre de les 12 del migdia a les 2 de la tarda per demanar que no s'allargui el permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó. El proper 1 d'octubre el govern de l'Estat ha de concedir o denegar l'allargament del permís de funcionament de la central nuclear d'Ascó per un període de 10 anys, és a dir, fins al mes d'octubre de l'any 2021. Entre altres coses, els organitzadors demanen al govern de l'Estat que no segueixi les ordres de les companyies elèctriques i no autoritzi la pròrroga de funcionament d'Ascó. A més, exigeixen que les persones elegides democràticament compleixin la seva funció, que és vetllar per la vida i la salut de tothom i no seguir les instruccions dels empresaris i dels beneficiats.
A Sant Jaume d'Enveja, del 30 de setembre al 2 d'octubre, primeres jornades Somriu. Al pont Lo Passador, amb la primera regata de promoció de rem olímpic Lo Passador, coincidint amb la inauguració del Club de Rem Delta. També hi haurà excursions amb vaixell, concurs de pesca, classes gratuïtes d'iniciació al rem, mostra d'aus de raça, ballada de jotes, menús especials als restaurants, degustació i venda de productes típics, ceràmica artesana, lloguer de bicicletes. Primeres jornades Somriu del 30 de setembre al 2 d'octubre, organitzades per l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja amb el suport de Restaurant Racó del Riu, la Càmera Rosera del Montsià La Càmera, Angules i Marisco Roset, Creuers Delta de l'Ebre i Creuers Olmos.
Serveis informatius de MUTE.
Una vintena de comarques catalanes estaven en situació ahir d'un risc elevat d'incendis forestals, segons va informar el Servei de Prevenció d'Incendis Forestals de la Generalitat. Les comarques que presenten aquest perill de focs forestals són l'Alt Empordà, Pallars Jussà, l'Alt Urgell, Solsonès, Bages, Anoia, Segarra, Urgell, Alt Penedès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Garrigues, Segrià, Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i el Montsià. Continuant en matèria, cal dir que reforcen les defenses contra possibles incendis a la zona del Coll d'Alba, Coll Redó i Mig Camí. Aquestes mesures de seguretat han estat gestionades per la ADF, Associació de Defensa Forestal, i l'Ajuntament de Tortosa. L'Associació de Defensa Forestal, en col·laboració de l'Ajuntament tortosí, ha posat en marxa un seguit de mesures per millorar la prevenció dels incendis a les zones de Coll d'Alba, Coll Redó i Mig Camí. Es tracta d'un punt de reserva d'aigua amb 200 metres cúbics de capacitat que es troba instal·lat al camí de Rubí i en la línia de defensa, també coneguda com la franja de protecció contra incendis, que cobreix un espai de 20,7 hectàrees. La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tortosa, Beatriz Minyuela, va incidir en la necessitat de garantir en tot moment la seguretat d'aquestes zones boscoses del municipi, especialment en època d'altes temperatures. Minyuela es va mostrar convençuda que un manteniment i un control adequat de la vegetació són base d'una prevenció eficaç. Aquestes actuacions han estat finançades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
Serveis informatius de MUTE.
Diumenge 18 de setembre, festes tradicionals de la Rosa del Tebre amb la Sega. A les 10 del matí, 6è tomb de la Sega a càrrec de l'associació Tres Tombs de Deltebre, sortida des de l'Hotel Rull cap a les barraques de Salvador. A les 11, inici de la Sega. Durant tot el matí, activitats típiques pel recinte festiu. La música a càrrec de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries i l'actuació de la colla sardanista i de jotes de Deltebre. A les 2 del migdia, dinar popular al preu de 10 euros prèvia reserva a la regidoria de Turisme. A partir de les 4 i mitja, 5è concurs de cant de jota improvisada i, a continuació, exhibició de la lluita del Bac a càrrec de l'associació de karate Kusinkai. Recordeu, diumenge 18 de setembre, Festa de la Sega a Deltebre.
Terra d'arròs, terra de fang, homens i dones tots van...
I fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.